amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu diràs, canviem papers i segueixen els esports a RAC1 en aquest diumenge 1 d'octubre del 2023. Un dia de trist record per Catalunya i pel barcelonisme. Avui fa 6 anys d'aquell referèndum que la policia espanyola es va carregar a base de cops, d'agressions i de sang. I també fa 6 anys d'aquell Barça a les Palmes al Camp Nou que mai s'hauria d'haver jugat. Una decisió de l'aleshores president Josep Maria Bartomeu que va provocar la dimissió ipso facto de dos directius, Jordi Monés i l'exvicepresident de l'àrea institucional Carles Vilarrubí, que avui ens acompanyarà aquí al Tu diràs. És una de les primeres vegades que trenca el seu silenci per parlar de tot el que va passar aquell 1 d'octubre del 2017, de les reunions que va fer la Junta des de primera hora del matí, de les primeres decisions que es van prendre sobre si jugar o no aquell partit, del poder que va tenir el vestidor en la decisió final i dels motius que el van portar a dimitir aquella mateixa tarda mentre arrencava aquell Barça-Les Palmes, el partit de la ignomínia, com el va batejar Joan Maria Pou aquí a RAC1. D'aquí uns minuts, doncs, l'1 d'octubre del Barça, el Tu diràs amb Carles Vilarrubí. I després de l'entrevista obrirem tertúlia amb els habituals del diumenge, Àngel Pichalonso, Dani Solsona i també Jordi Roura, fins a la una de la matinada per analitzar tot el que ha passat en aquest cap de setmana esportiu, que ens ha deixat, d'una banda, la victòria per la mínima divendres del Barça contra el Sevilla, a Montjuïc, amb la irrupció de Fermín López i de Lamine Yamal, i amb la lesió de Rafinha, que s'estarà un mes de baixa. També la derrota del Girona ahir dissabte contra el Real Madrid a Montilivi, que fa que els blancs siguin els nous líders de primera divisió en solitari, amb un punt més que el Barça, i amb una imatge criminal, la de Nacho agredint Porto quan el partit ja s'estava acabant. Per sort, Porto està bé, no té cap lesió important, i veurem la sanció que li cau a Nacho, el defensa del Madrid, perquè si la consideren com a greu, li podrien caure 4 partits i per tant es perdria el clàssic del 28 d'octubre. N'estarem pendents en els pròxims dies a veure què decideix el comitè de competició. Parlant de lesions, Luis Suárez de l'Almeria avui ha fet un hat-trick i després s'ha fracturat el peroné. S'estarà uns 3 mesos de baixa. Al final 3-3 entre Almeria i Granada. Guanyava 3-0 l'Almeria amb aquest hat-trick de Luis Suárez i a la segona part el Granada ha marcat 3 gols i ha empatat, ha tret un punt de la visita a l'estadi dels Jocs Mediterrani. Ha guanyat l'Osasuna avui també al camp de l'Alavés 0-2 i aquesta nit, ara us explicaven els Superesports, s'acaben de finalitzar l'Atlètic de Madrid 3 Cádiz 2 amb una remuntada també de l'Atlético que perdia 0-2 i el Betis 3 València 0 amb un dels golets que l'ha fet Abde, l'ex del Barça. Per demà quedarà només el Las Palmas Celta i també per demà l'Espanyol Racing de Ferrol a segona divisió. Més tard en farem la prèvia amb el Joan Camí. Jornada també a la Lliga Femenina de Futbol, la Lliga F. El Barça ha guanyat aquest vespre 1-2 al camp de l'Sporting de Huelva, un partit en què hi havia molts canvis a l'equip titular de Jonathan Giraldez. Venien les jugadores encara cansades de tot el que ha passat amb la selecció espanyola, però han aconseguit guanyar 1-2 al camp de l'Sporting de Huelva i el Barça femení es manté líder de la Lliga F amb dues victòries en dues jornades, igual que el Levante Las Planas, l'equip de Sant Joan d'Espí, que ha fet un 2-2 i és co-líder, i igual també que el Real Madrid femení, que també ha fet un 2-2. Dijous hi ha jornada entre setmana de la Lliga F, però és la jornada per recuperar el primer partit de Lliga, el que es va suspendre per la vaga a l'inici del mes de setembre. El Barça dijous rep el València femení, el Johan Cruyff, i també dijous el Levante Las Planas rep l'Sporting de Huelva. Hem tingut clàssic de la Lliga CB de bàsquet amb derrota del Barça de 8 punts al Withing Center. El Dani Aguilar ha estat a Madrid, el trucarem al tram final del Tu diràs i parlarem també de la bona notícia del bàsquet Girona, que és co-líder de l'ACB. Ha guanyat les 3 primeres jornades l'equip gironí i es manté al capdavant de la classificació juntament amb el Real Madrid, que també ha fet un 3-3 a l'ACB, i l'UCAM Múrcia. Aquests 3 equips són els únics que de moment estan invictes a la Lliga CB de bàsquet. Parlant de bàsquet, hem de felicitar el Cadí La Seu, campiones de la Lliga Catalana, superant l'Uni Girona en una final igualadíssima que s'ha jugat a la Seu d'Urgell. 77-76, d'un punt ha guanyat el Cadí La Seu, que aixeca el primer títol de la temporada. Hem tingut motociclisme, gran premi del Japó amb podi per Marc Márquez, que avui és notícia perquè el director general de Ducati ha confirmat que el fitxarà l'any que ve, perquè corri amb Gresini. Ell, de moment, no n'ha dit res, oficialment, però moltes veus apunten que Márquez deixarà Honda, tot i que li queda un any de contracte i se n'anirà a Gresini. El Mundial de MotoGP s'ha posat maco, ha guanyat Jorge Martín, Martinator, que està a només 3 punts de Bagnaia, quan queden encara 6 curses. I s'ha tancat també l'Ultra Pirineu a Bagà, en parlarem amb la Gemma Montero, quina festassa del trail running al Parc Natural de Cadí-Moixeró. I Europa guanya la Ryder Cup de golf. Tot això ha passat en aquest cap de setmana, sobretot en aquest diumenge 1 d'octubre, que repassarem i pentinarem fins a la 1 de la matinada aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. Onze i cinc minuts. Com us dèiem, abans d'obrir tertúlia i de parlar de tot això que ara comentàvem, tenim un gran convidat per recordar els 6 anys que fa de l'1 d'octubre del 2017. Evidentment, el pitjor va passar als carrers del nostre país, però també va ser un dia molt dolorós pel barcelonisme. En definitiva, un dia infaust pel nostre país.
O sigui, el meu nas tocava el seu. Ha sigut horrible. Llavors, com que no els donàvem el DNI, ni li dèiem on eren les urnes, ens han agafat pels braços i literalment ens han dit: o nos decís on estan les urnes i nos deis vuestro DNI, o vuestras pròpies cabezas han abrit les puertas.
Perdona, això t'ha dit un guàrdia civil?
Això m'ha dit un guàrdia civil. I m'he quedat amb les... M'ha costat, perquè no me la volia donar, però m'he quedat amb la seva placa i amb la de, amb la, amb la, de la tinenta. Ha sigut horrible. Aquí diuen que no, i són els que vius.
Si no recordo malament, és on hi ha el Jordi Grau, però en aquests moments la Ramon Llull. Jordi, ets allà?
Hola, bon dia. El que he vist és una intervenció extremadament violenta i bestial, salvatge, de la policia, entrant als col·legis amb les porres, ferint gent, tan jove, el que fos, requisant les urnes, enduent-se-les, la gent bloquejant la sortida.
Des de la seu d'ensenyament, l'Eduard de Batlle, perquè sembla que també hi ha hagut una intervenció policial, tu?
Doncs sí, just davant la seu de la Conselleria d'Ensenyament aquí a la Via Augusta, està marxant ara mateix la policia espanyola, més de 20 furgones de la policia espanyola que s'han endut les urnes, han entrat per la força, a cop de porra, molta indignació, de fet. Veig dues ambulàncies just aquí a la Via Augusta i han anat ben bé fins ara a mitja dotzena de persones.
Hi ha càrregues policials a Tarragona, Esteve?
Sí, hi ha càrregues policials als antiavalots de la policia espanyola. Ara mateix els tenim davant, un centenar d'agents. Hem vist com farien a més d'un manifestant a cops de porra. La veritat, una actuació absolutament desproporcionada. Són els mateixos antiavalots que acompanyaven els agents que treien les urnes, 3 o 4 urnes, i ara mateix hi ha corredisses aquí a la plaça Imperial Tarraco, en una situació, de veritat, molt i molt lamentable, molt i molt desproporcionada la força de la policia espanyola davant d'uns manifestants que el que feien és cridar i assegurar que votarem l'actuació policial, com a mínim, absolutament discutible.
Tenim testimoni visual, és el d'una noia que estava a Pau Clarís, a l'IES Pau Clarís, que se li han trencat els dits d'una mà, un per un.
Bueno. M'han tirat per les escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i després també me'ls anaven trencant. I m'han fet sortir fora a patades. I bueno, i li fa mal tota la massa, sí, que ha estat
enorme. I ensenyeu-los a les escales com són.
A l'escola on havia de votar, i no ho ha fet, sinó ho ha fet en una altra, Carles Puigdemont, a Sant Julià de Ramis, allà hem vist algunes imatges. Una de les que pot ser la imatge de la jornada és quatre antiavalots de la policia espanyola enduent-se una àvia que deu tenir 80 o 90 anys fins i tot, ativant-la des de les cames i des dels braços mentre ella aixeca les dues mans en l'aire. Això s'ha produït a davant de Sant Julià de Ramis.
Jo crec que ha passat alguna... I ara jo he vist tot... Vinc del matí de les intuïcions, algunes encertades.
Són alguns dels testimonis que vam recollir a RAC1 en aquell infaust 1 d'octubre del 2017. Avui, per primer cop, torna a ser diumenge, 1 d'octubre. 6 anys després, torna a ser diumenge, 1 d'octubre del 2023. Un dia trist, evidentment, per molts catalans, com ara recollíem, que només volien votar, expressar-se lliurement a les urnes i que va acabar amb la policia espanyola pagant i agredint milers de persones arreu del país. I pel que fa a la part esportiva, també es compleixen 6 anys d'aquell Barça a les Palmes, que es va jugar al Camp Nou a porta tancada.
Sí, ha marcat el Barça, ha marcat Leo
Messi, minut 26 de la segona part del partit de la ignomínia, Barça 2, Unió Deportiva de les Palmes 0, i just després del gol de Leo Messi,
sí,
ha saltat a la gespa un senyor, un home, que no sé ben bé
com ha accedit, perquè si el partit s'està jugant a porta tancada, com ha accedit?
Aquesta és la gran pregunta, com ha accedit a la gespa, ha saltat a la gespa, de seguida els responsables de seguretat l'han reduït i se l'han endut, ha intentat ensenyar una mena de DIN A4, suposo ni veia el missatge que volia expressar, però, en fi, o treballava aquí dins o s'ha colat i ha pogut doncs, saltar la gespa aquests 30 segons.
Per cert, que Leo Messi pràcticament no ha celebrat el gol, amb molt poca...
Ha estat
Sí, amb molt poca alegria, diguem-ho així. Imagino que per l'ambient trist, no? Perquè és un partit, jo crec que és el partit més trist de la història del Barça. No sé, he parlat amb uns quants culers des que ha començat el partit, i crec que és el dia que menys de gust ve, vaja, que no ve gens de gust veure un partit de futbol, i jo crec que és un dia molt trist, molt trist. I un dia haurem de parlar dels jugadors i de la bombolla dels futbolistes, perquè cap gest, cap senyal, cap gest de complicitat amb el que està passant avui al país, ho trobo gravíssim. Trobo gravíssim.
Sí, sí, la veritat és que són tres punts tristíssims. Jo crec que el Barça avui guanyarà el partit i perdrà bona part del lema que presideix la segona graderia de lateral al Camp Nou, no? Que és el lema que diu més que un club.
I que va provocar moltes reaccions adverses i tensions al vestidor, també a la junta directiva que presidia llavors Josep Maria Bartomeu, unes discrepàncies a la llotja que es van acabar traduint en dues dimissions, la del directiu Jordi Monés i la del vicepresident de l'àrea institucional, Carles Vilarrubí, que avui ens acompanya aquí al Tuderàs. Senyor Vilarrubí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Han passat 6 anys. Què li ve al cap sentint tot això que sentíem ara?
Molts records, molt... Sembla que no, però... Tots ho vam viure en primera persona, però quan sents un recull de molta gent, estava pensant, mentre sentia aquesta introducció, estava pensant, no saben el mal que van fer al país i el que els costarà recuperar, guarir aquestes ferides, que no són físiques, són morals, col·lectives, socials.
En 6 anys, això és, bé, serà impossible d'oblidar, no? Però en 6 anys sembla que ha passat molt temps i encara és molt present la societat, no?
Sí, però la ràdio té això, que has passat aquest recull i realment ens ha... És una immersió, és una immersió en el passat, que en un passat molt recent, que costarà molt passar pàgina.
Anirem a recordar cronològicament el que va passar aquell 1 d'octubre del 2017 al Camp Nou, sobretot, no? Per això l'hem volgut convidar avui. M'acompanya el Roger Saperes. Hola, Saperes.
Hola, què tal, Parisi? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, com va anar aquell dia, sí, no? Perquè a Catalunya va ser un dia trist, amb moltíssima gent als carrers, i el Barça havia de jugar un partit de Lliga, no?
I evidentment s'estava parlant en l'especial que estaven fent a RAC1 de la situació als carrers, a les escoles, amb la gent intentant votar, i aquestes intervencions de la policia, però a nivell esportiu també hi havia aquesta petita illa de veure què és el que passava amb el partit del Barça contra les Palmes que s'havia de disputar aquella mateixa tarda. Com dic, a l'especial que fèiem a RAC1, el Basté avançava la notícia quan faltaven 10 minuts per les 3 del migdia.
En 5 minuts surt un comunicat: el Barça no es juga, suspès el partit definitivament, el Barça a les Palmes no es juga. Sembla que el Barça ha intentat convèncer la Lliga de Futbol Professional. La Lliga de Futbol Professional s'ha tancat a banda que el partit s'havia de jugar, però el Barça diu que no es donen les garanties de seguretat que requereix un partit d'aquestes característiques, i el que ha passat avui, que els hi sembla en general poc tolerable, i per tant el Barça es planta davant de l'escomesa de la Lliga i de Javier Tebas que el partit s'havia de jugar. El Barça diu que no, i en breu s'ho treu comunicat que confirmarà la suspensió del partit del Barça i les Palmes d'aquí una hora i mitja, ja va apuntar al Camp Nou.
El comunicat no acaba d'arribar. Mitja hora més tard, i a l'espera d'aquesta confirmació oficial, començaven a aparèixer els dubtes sobre quina seria la decisió final del Barça.
El Raúl Llamós, que té novetats pel que fa al partit Barça les Palmes.
De fet,
és la novetat.
Continua la confusió, Toni,
no,
perquè
no,
aquesta hora...
Que no jugava.
T'explico. Falten 42 minuts perquè comenci el partit. Que fa 3/4 d'hora, aquí a RAC1, amb el Jordi Basté, hem dit que el Barça volia suspendre'l. Doncs bé, no ha arribat el comunicat oficial,
no.
El que hi ha ara mateix al Camp Nou és portes tancades, és a dir, no ha entrat, això ens ho confirmarà el Joan Maria des de la cabina de RAC1, no ha entrat la gent a l'estadi.
Confirmat.
Però l'Edgar Fornós ens deia fa uns moments que, per exemple, hi ha les pilotes d'escalfament...
No, no, és que s'estan escalfant,
s'estan escalfant els porters.
Sí, perquè és que ara mateix...
I fins i tot, perdona, Joan Maria, Bein Sports ha publicat ja l'11 del Barça.
Sí, és que el dilema ara ja és entre o no es juga o ara mateix l'opció... més versemblant o que és més possible que acabi sent la bona és que es jugui a porta tancada. Fons del club ens diuen que no descartem res, que encara fins a l'últim moment segurament...
I efectivament, un quart d'hora més tard arriba el comunicat oficial del Barça. A les 3:49 minuts, deia així, el Futbol Club Barcelona condemna les accions dutes a terme avui en moltes localitats de tot Catalunya per impedir l'exercici del dret democràtic i la lliure expressió dels seus ciutadans. Davant l'excepcionalitat d'aquests fets, la Junta Directiva ha decidit que el partit del primer equip de futbol d'avui contra Les Palmes es jugarà a porta tancada després de la negativa de la Lliga de Futbol Professional a decretar-ne l'ajornament.
Senyor Vilarrubí, llavors, sabem que es va acabar jugant, però amb tota aquesta incertesa que hi va haver-hi, en algun moment es decideix que no es juga realment aquest partit?
Sí, sí. Sí, sí, després de d'un parell d'hores... després d'un parell d'hores de discussió entre el que era la comissió executiva, que són el president i els vicepresidents... De fet, varen ser convocats a les 12 del migdia a l'estadi i després una molt llarga, jo diria, discussió en el sentit anglès de l'expressió.
Debat encès.
Sí, es va decidir no jugar.
Però per unanimitat o hi havia veus discordants?
Sí, no, per unanimitat. És a dir, a veure si m'explico. Quan hi ha una diferència... en profunditat sobre una cosa tan curt termini, al final hi ha uns que tenien una posició al principi i uns altres que tenien la contrària. Que en l'esperit, òbviament, que no era un dia per jugar al futbol, el tenia tothom. El que passa és que n'hi havia uns que defensàvem doncs que no es podia jugar de cap manera i la posició... d'altres, si voleu després personalitzem, no? Però la posició d'altres era que es tenia que jugar perquè si no la garrotada el Barcelona no la podia
assumir. A nivell de punts o a nivell de possibles sancions i coses d'aquestes.
Correcte.
Val. Llavors, aquell matí en aquesta reunió es decideix que no.
No, en aquesta reunió no, es decideix a l'últim minut. A l'últim minut, després de dues hores llargues, es decideix que no. Es redacta un comunicat. Comunicat que va redactar el llavors cap de premsa del club, en Toni Ruiz.
Toni Ruiz, sí.
I que el va davant, jo el vaig veure, el vaig avisar i el va avisar el president del club.
Val.
I llavors, de repent, en el moment d'anar a comunicar això als jugadors, doncs...
Que era el mateix president qui va comunicar als jugadors que...
El president i el vicepresident esportiu. Val. Els dos van baixar al vestidor a explicar-ho.
Que era Jordi Mestre en aquella
correcte.
Època.
Correcte. I llavors, jo personalment vaig adoptar, a més, com que suposo que m'ho preguntaràs per què la dimissió...
Sí, després hi anirem, sí.
Jo personalment vaig avisar al president que si es canviava d'opinió de la conclusió que havíem acabat d'arribar, dimitiria.
O sigui, vostè, a la llotja, no? Quan hi ha el comunicat imprès i tot, li diu, president, vagi a dir que no, perfecte, si
no,
canvia...
No, ell, lògicament, qui ho ha de comunicar als jugadors és...
Però vostè l'avisa, si vostè canvia d'opinió en el trajecte de la llotja al vestidor, jo marxo.
És una conversa que tenim ell i jo mano a mano, que l'agafo un privat i li dic, escolta'm, que sàpigues que si hi ha un canvi d'opinió, això, doncs jo...
Però perquè preveia que podia haver-hi un canvi d'opinió, senyor Vilarrubí, o què? No ho veia clar, potser, tot i que hi hagués el comunicat dient que no?
Bé, perquè... Al final, les dinàmiques... És molt difícil resumir en 3 minuts una dinàmica de 3 hores de discussió, però tu veus clar que d'una manera... Que és a contracor, o que hi ha una situació molt límit. S'ha d'entendre que el president del Barcelona, si tots estàvem sotmesos a pressió, l'ambiental en el nostre cas, ell estava sotmès a pressions més fortes.
Què vol dir? De la Lliga o polítiques?
De tot tipus. O sigui, el president del Barcelona aquella tarda rep milers de trucades. No milers, ja m'entenc.
Sí, moltíssimes. Sí.
De trucades importants, perquè és per tant, jo sóc... S'ha d'entendre que sota pressió doncs, les coses es viuen d'una manera diferent. Però la conclusió en el meu cas aquell dia era la mateixa. Jo no, segurament no estava sotmès a les mateixes pressions. No, segur. però també penso que aquell dia no tocava jugar al futbol.
Però trucades importants, de què vol dir? Del president de la Lliga, Javier Tebas, de gent del govern espanyol...
Ell no ens anava explicant de qui anava rebent les trucades, però nosaltres vam viure una situació llarga, com dic, d'hores, d'un parell d'hores, i ell anava rebent trucades, i òbviament la pressió era per ell era molt forta.
En aquest sentit, i cronològicament, quina era l'actitud de la Lliga amb Javier Tebas al capdavant sobre aquesta voluntat del Barça de no voler jugar al partit?
Segons ens transmitia el president, que és qui mantenia el contacte, no, palo, sanción, no sé, era més no sé quants punts, i sanción.
Sí, l'amenaça era, si vostès avui no juguen, hi haurà una sanció important de punts.
Correcte, això és el que es transmitia, i No recordo si econòmica, però en tot cas de punt sí que ho recordo, que era una mica el missatge, no? Es buscava de totes donar una sensació de normalitat al món, perquè el Barça té una repercussió al món absoluta, per contrastar amb les imatges que estaven sortint a la televisió, que havien sortit diguem-ne el règim, entre cometes, el que pretenia era donar una sensació, quina era? Tapar amb unes imatges unes altres, i la imatge de gent jugant a la pilota, doncs del Messi jugant a la pilota ho tapava.
Encara que fos sense públic.
Bueno, jo no era, o sigui, jo crec que no es tenia que jugar ni en públic ni sense públic.
Però vull dir que la Lliga li era igual, com a mínim hi haurà la pilota rodant, no? Encara que no hi hagi afició, no? Com a mínim donarem aquesta imatge.
I en aquest sentit, senyor Vilarrubí, vostè parlava d'aquest canvi d'opinió del president, no? En aquest viatge de la llotja al vestidor. Què passa allà al vestidor? Quina és la conversa que té el president amb el vestidor i què li diuen els jugadors?
No ho sé, jo no hi era. Jo el que puc deduir és que hi havia, que també dintre el vestidor hi havia alguna veu dissonant, eh? O sigui, no hi havia unanimitat, això sí que és evident. Encara que només fos per l'actitud, jo només vaig veure un jugador, el vaig veure, ja et dic, no vaig parlar amb ell, però el vaig veure físicament i vaig tenir clar que...
Qui era?
En Gerard Piqué va pujar un moment a la llotja.
Abans del partit va pujar a la llotja?
Sí, en el moment de... Sí. Jo tinc la impressió clarament de que, sense haver-ho explicat, que el Gerard també no veia... Tinc aquesta impressió, però això sí que és una impressió.
I ell què va pujar a fer abans del partit?
No, ell venia, home, era un dels capitans, venia a veure què passava, no?, què decidien. Va pujar, però res, no va ni sortir de l'ascensor, entens? Va pujar i...
El va decebre, senyor Vilarrubí, aquest canvi de parer del president Bartomeu i també l'actitud del vestidor de voler jugar?
Home, molt. Em va decebre tant com per produir... Jo vaig estar vinculat a Barcelona quasi 7 anys i...
Del 2010 al 2017, sí.
I amb una relació amb el club, diguem, amb una responsabilitat al club, la institucional, que és una responsabilitat molt agraïda, no? Vull dir, la part econòmica té les seves complicacions, la part esportiva té les seves... La part tothom que s'acosta al Futbol Club Barcelona, entre conyades, ve de bon rotllo, amb la qual la meva posició, jo vaig viure uns anys molt, molt positius, perquè veia la part que només podia ser bona de representar i de projectar el Barça com a tal.
La marca, clar.
Llavors, jo vaig passar 7 anys que vaig tenir, òbviament, diferències d'opinions amb coses rellevants, amb gent de les actes, però va ser, bé, un debat molt agradable per mi. Van ser 7 anys. De sobte, la decisió de plegar va ser molt dura per mi. Dura perquè em creia el que feia i perquè crec que en aquell moment s'estava fent bé les coses, era un moment d'èxit, no sé si us situeu mal l'any 2000.
No, sí, el Barça venia de guanyar la Champions el 2015.
Venia de guanyar la Champions i...
Bueno, era l'estiu que marxa Neymar, arriba Dembélé, no? Correcte. Era una mica aquell
però moment. Sí, duríssim. Una dimitir d'una posició així en una circumstància tan extrema i, a més, sobretot tenint una interacció tan... bèstia, no? Perquè l'1 d'octubre va ser bèstia als carrers, va ser bèstia i també aquí.
Ara entrarem en aquesta part de la seva dimissió. Una qüestió més sobre aquest preàmbul que hem fet del no juga, sí juga, baixa el president al vestidor, canvi d'opinió a l'última hora. Li va saber greu que els, no sé si els jugadors tinguessin tant poder a l'hora de decidir que jugava?
Sí. Jo, precisament el missatge meu al president abans de baixar va ser aquest: el que es decideix a la llotja no pot canviar el vestidor. Jo em costa imaginar altres clubs o altres presidents del Barça que prenguin una decisió a la llotja i la canviïn al vestidor. Jo crec que des del punt de vista amb el que a mi em correspon institucional en aquell moment, a mi La meva responsabilitat era traslladar la visió des del punt de vista de la institució del que tenia que fer en aquell moment atenent les circumstàncies que estava visquent el país. I això és el que vaig intentar transmetre durant 2 hores. I al final, entre cometes, em vaig en sortir en el sentit de que doncs, les posicions que era de jugar, sí, vam arribar a un consens. Això sí, sí, en el món real, amb l'empresa, aquí on estem, a la ràdio, en el món real, hi ha una jerarquia que no és una jerarquia autoritària, és una jerarquia lògica per la gestió d'una cosa tan complicada com és un club. I és que la junta directiva pren una decisió i allò tota la maquinària l'ha d'assumir.
Ha d'anar a missa, eh? Com
el president li justifica d'alguna manera el seu canvi de parer?
No, no li dono temps. Jo quan sé que...
Però no, mira,
no,
és prenc
no,
aquesta decisió per...
No, no, és que jo quan ja es fa públic per la ràdio que no jugué, no el vaig tornar a veure, ja vaig marxar de l'estadi.
Ara entrarem a això, què va passar quan comença a jugar-se el partit. Clar, el comunicat que ara llegies són les 3:49 de la tarda. El partit era a les 16:15, vull dir, a 16:45 de la tarda, vull dir que estàvem tot a última hora. I a les 4, no?, apareix Bartomeu i parla.
Sí, sí, i apareix el president del Barça per posar veu a aquest comunicat.
Evidentment, ajuda aquest partit, com deia abans, per la situació excepcional doncs, que es viu a Catalunya, la Lliga no ens ha donat els permisos per ajornar, és al contrari. Ens deia la Lliga doncs, que si no jugàvem perdíem doncs, 6 punts, 3 punts del partit i 3 de sanció, i davant d'aquests fets, evidentment, hem intentat
no, amb
altres institucions també, no només la Lliga, però la Lliga és finalment qui ha de decidir que un partit s'ajorni davant aquesta negativa que diu la Lliga, doncs bé, hem decidit jugar al partit, però de manera excepcional. És a dir, buit a l'estadi i que el món sencer doncs, vegi el que estem, bueno, com estem patint i com vivim aquests moments diferents a Catalunya.
Amb la Junta de Seguretat també han estat avaluant la situació durant tot el matí. Pel que m'està dient, si no hi ha públic a l'estadi és per generar aquesta imatge de disconformitat amb el que està parlant, però no per seguretat.
No per seguretat, al contrari, seguretat no, perquè els Mossos d'Esquadra ens han informat que no hi ha cap problema i que es podia jugar amb tota normalitat el partit d'avui. Evidentment no hi ha cap problema de seguretat, senzillament és que aquesta mesura és una mesura perquè es vegi doncs, que hi ha una manera excepcional de viure aquest partit, no? Però per seguretat no és, al contrari, els Mossos han dit en tot moment que es podia jugar al partit.
Doncs també... per tant, el president explicant el perquè de la seva decisió, en aquest programa especial que fèiem a RAC1, el Basté exposava tota la seqüència dels fets.
És tan indigne tot, és a dir, que la Junta tingués pactada el comunicat que havia de sortir al cap de 5 minuts, que hi hagués directius, ja dic noms, Carles Vilarrubí, Jordi Mo, Jordi Monés, entre d'altres, disposats a suspendre el partit, que Bartomeu ha dit que sí, a suspendre el partit, que després han rebut trucades del vestidor per no suspendre el partit, i que ara es jugui de la pitjor manera possible el partit, que és que no acceptes ni que el públic pugui reaccionar i que ho camuflis i ho venguis d'una manera tan lamentable com dient, com diu aquest senyor ara per entendre, com hem pogut sentir ara a Barça TV, que tot això ho fan perquè el món vegi el que ha passat avui, però si el món no veurà res.
Què li sembla?
Bé, jo sóc un fan de Jordi Basté, crec que fa l'anàlisi adequat, vull dir que és així.
Clava els noms de qui estava a favor i en contra, Moix, Monés, vostè...
No, és que en aquest cas ni el Moix ni el Monés estaven a la reunió. Jo puc parlar del que... A la reunió hi érem els 3 vicepresidents i el president del club, érem 4 persones. Va. I hi havia una telemàtica que estava telefònica, no, que era telefònica, que era ara no surt el que era el vicepresident del món de la comunicació, dels, ara no surt el nom. Ha passat 7 anys ja. I...
Manel Arroyo.
El Manel estava telefònicament i nosaltres en viu. I aquesta, després, un cop presa la decisió, es va trucar telefònicament a la resta mentre es redactava el comunicat, no?
Per tant, vostè no està gens satisfet amb el paper del Barça d'aquell dia, no?
No, en absolut.
En absolut.
Jo, a veure, és un tema estrictament objectiu. A l'obertura d'aquest programa heu passat uns talls que reflexen el bioritme ciutadà que tenia el país aquell dia. Era un bioritme de gent dolguda, de gent maltractada.
I de tensió, de nervis, sí.
Inclús de violència. Escolteu-me una cosa, el motiu de ser del futbol i de l'esport és ser jugat. el motiu d'existir del Barça és jugar al futbol amb la samarreta del Barça. Ara, en un dia que estan apallissant gent al carrer, no es pot jugar a la pilota. No es pot jugar a la pilota. Perquè si... Ja no cal arribar a l'extrem, que hi arribo, si vols, amb l'anàlisi, eh? Si aquell dia, mentre juguen al futbol a porta tancada, després de la tarda es van suavitzar les coses, eh? Va baixar, però hagués continuat la tònica del dematí, i amb un mal tanto, un soci del Barça, resulta malferit,
o mort, sí.
O mort, ho has dit tu?
Sí, 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 ja
escolta'm,
sé per on
tota va. Aquella junta directiva no pot tornar a trepitjar aquest país, eh? No el podem tornar a trepitjar, eh?
I llavors va passar això.
Un té la sensació que els Mossos estan sols, que el govern de Catalunya està sol, i que al cap i a la fi, al final, els catalans que estem pel dret a decidir, per un referèndum, estem sols. Aquesta és la sensació que tenim, i que ara mateix estem més sols que la una. Sí.
I atenció, Toni, perdoneu, però notícia d'impacte al Futbol Club Barcelona, repercussió de la decisió de jugar el partit a porta tancada. Carles Vilarrubí,
sí,
vicepresident institucional del Barça, acaba de dimitir del seu càrrec.
Bravo per ell. Bravo per ell. Bravo per ell, i espero que arran de la decisió ignominiosa d'avui hi hagi algun soci amb cara i ulls que posi en marxa un mecanisme de moció de censura potent.
Ho comunica en aquell moment ja, abans que arrenqui el partit, vostè?
Sí, sí, jo me'n vaig al pàrquing i agafo el cotxe, me'n vaig cap a casa i des del cotxe. Vaig enviar un WhatsApp al grup de la Junta Directiva.
Què hi deia el WhatsApp, se'n recorda, senyor Vilarrubí?
Home, el podríem recuperar i tal.
Home, sí, home, si vol recuperar-lo i tant. Sí, 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 home, sí. Pràcticament ha prescrit ja després de 6 anys, vull dir que...
No, bueno...
O sigui, vostè marxa de la llotja quan veu que hi ha aquest canvi de parer i abans que arrenqui el partit, no?, des del pàrquing sí, del sí. cotxe, vostè ja envia aquell missatge.
Sí, sí, que me'n recordo que la sortida de l'estadi, a més... el públic, no hi havia ningú que anés a l'estadi.
Clar.
No hi havia ningú. No, vull dir que, encara que ho
hagués... Una cosa estranya sortir, no?, sí. amb poca gent del Camp Nou, no?
Sí, sí, just abans sí, d'un sí. partit, no? Deu ser sí, una cosa molt, molt, sí, realment molt estranya.
Sí, sí. Bueno, perdoneu-me, així en viu.
Sí, no. No, ara...
Mentre... No sé si...
Mentre el busca, doncs a veure si el troba i el podem... El podem llegir, perquè a mi em faria gràcia saber exactament què va dir en aquell moment en calent. Clar, entenc que deu ser un moment de, també per vostè trist, no?, després de 7 anys al Barça, haver de prendre aquesta decisió de dir, escolta, doncs deixo aquest vaixell, no?, en el qual fa 7 anys que informo. L'ha trobat, eh?
Eren les... Sí.
Eren les? A veure, quina hora?
Les 15:58.
Hosti, imagina.
Sí.
Benvolguts companys, amb molt de pesar per part meva, li he presentat la dimissió al nostre president com a membre de la Junta Directiva. Ha estat un honor i un plaer compartir aquests anys amb vosaltres. No dubteu que ajudaré des de tot allò que pugui fer. Espero despedir-me ben aviat de vosaltres. Una forta abraçada a tots.
Algú li va respondre?
Sí. Sí, però això... Ja ho escriu a nosaltres.
Val. Sí. Ho van entendre, la majoria?
La majoria sí. Sí, la majoria sí.
Això vol dir que hi ha algú que no?
Algú que no, sí. Però la gran majoria sí. Jo estic segur que... jo estic segur que aquell dia, en lloc de la comissió executiva, reuneix la junta directiva i el partit no juga.
O sigui, si són més, haguessin fet més pressió, creu vostè.
Sí.
No ha tornat a parlar amb Bartomeu?
No.
D'aquest partit?
No, ens hem
si,
vist.
Si se l'havia penedit.
No, però tampoc. Jo el Bartomeu, com he dit abans, ho entenc. Entenc la pressió, entenc tot, no entenc la decisió i sobretot el que no entenc, el pitjor tot pot ser que viu amb una decisió, però el pitjor és el canvi de...
Quan va ser el vestidor.
I ara que citava les pressions, el món polític creu que va apretar molt també perquè jugués aquell partit?
Jo penso que sí.
A quins nivells?
El món polític, vull dir... Madrid, en aquest cas, sí.
Perquè el Barça molestava
el govern... Això li teniu que preguntar a Josep Maria Bartomeu.
Però el Barça molestava el govern espanyol, del Partit Popular.
No, home, el Barça... Penseu que venim d'un cicle en el qual el Barça s'havia significat des del punt de vista ciutadà, interpretable des del punt de vista polític, que no ho era, políticament, però nosaltres... Per la llotja del Barça va passar, i pel mig de l'estadi, la cadena per la llibertat. El Barcelona, en aquells anys, a part de lluir de segon equipament la
Senyera, sí.
La Senyera es va, va emetre comunicats a favor del dret a decidir. el Barcelona en aquells anys, bé, podria seguir així, bueno, va emetre un comunicat quan la primera es esbranzida contra el català en defensa de la llengua catalana. El Barcelona, en el sentit de país, el Barcelona tenia que jugar, i crec que va jugar durant tots aquests anys, exactament el que el país estava, la majoria del país estava jugant. Al final el Barcelona hi ha 140.000 socis, però són el reflexe d'un univers que és el de Catalunya. I per tant, el Barça no es pot sostreure a una realitat i a una dinàmica social continuada durant tants anys i mantenir-se al marge.
Llavors, deixa'm preguntar, però hi havia intimidació per part del PP o de Soraya Sáenz de Santamaría en aquella etapa?
Això li teniu que preguntar. Jo no la vaig dir. Que òbviament el president estava sotmès a pressió política, sí, n'estic segur. En tinc la certesa. Els personatges, els actors d'aquesta història us els ha de desvetllar ell.
I el Concert per la Llibertat també va ser un gran hàndicap, això?
El Concert per la Llibertat jo crec que va ser el punt d'inflexió seriós en referència dels poders de l'Estat en referència a Barcelona.
Per què? Perquè es feia el Camp Nou i llavors la imatge, sí, del Camp Nou fent aquest Concert per la Llibertat no
això
agrada.
Va ser, en aquells moments, el ministre Fernández Díaz va ser una cosa que el va... Allí vam trencar una cosa... No em puc explicar més, però això va ser terrible.
Sí, va ser un punt d'inflexió.
Molt més que la Cadena per la Llibertat, molt més que qualsevol comunicat que vàrem emetre. No. Que el Concert per la Llibertat de celebrés al Camp Nou va ser un abans i un després.
Va veure el partit? Des de casa o des d'on fos? No. Perquè vostè marxa, diu, a les 4?
No.
No recorda res d'aquell Barça a les Palmes?
No. No.
No, ni un gol després repetit, ni res, no.
No.
Què va fer quan se'n va anar a casa?
Me'n vaig a casa meva. A pensar, vull dir, me'n vaig a mans. Un moment... No tenia cos de futbol. Si no tenia... Jo pensava que no es tenia que jugar a la pilota. Tampoc penso que es tenia que veure el futbol.
I què va fer? Arriba a casa?
Pues no ho sé, segurament vaig veure els informatius. Perdona.
Ah?
Perdona. Vaig venir aquí una estona a un estudi de RAC1.
Ah, sí?
Sí. No, però no immediatament, però...
Cap d'una estona. Però cap d'una estona. A seguir la informació i el que estava passant.
La informació el que estava passant.
Va saber que el Barça va guanyar?
Sí, home,
això sí, eh?
Això sí.
Va. Què em va pensar? Mira, no s'hauria d'haver jugat, però hem guanyat, no?
Guanyat, com a mínim hem guanyat. Que el Barça guanyi sempre.
Sí. El Barça va jugar, finalment, aquell partit a porta tancada al Camp Nou. Guanya 3-0, amb dos gols de Leo Messi i un de Sergio Busquets. A la sala de premsa, evidentment, a Ernesto Valverde se li pregunta per tot el que ha passat durant la jornada.
El club ha decidido, en un momento determinado, tener un gesto excepcional ante una situación excepcional que se estaba dando en toda Cataluña, ¿no? En ese sentido. Hemos jugado a puerta cerrada, y bueno, yo creo que es una decisión que ha tomado el club en ese momento, que supongo que ha sido un momento delicado para todos, y nada más. No sé, yo creo que hay otros partidos en Cataluña, no sé si el Nàstic, el Barça está jugando también, en fin. Vuelvo a decir, ha sido una situación difícil porque hasta poco tiempo antes de empezar no sabíamos si jugaríamos. Sé que el club ha intentado aplazarlo, pero no ha podido ser.
El to de Valverde ho diu tot, també, sí, a la sala de premsa.
No, jo voldria dir una cosa en referència. Perquè jo, per uns professionals, doncs, estic molt fora de Catalunya, viatjo. La percepció, i us emplaço que els hi pregunteu a col·legues vostres d'altres països, la percepció que va haver aquell dia a l'estrangera que la policia no havia deixat entrar al públic. No sé si m'explico.
No que fos un gest, com deia el president Bartomeu, per intentar fer veure que...
Ni tampoc es va aconseguir l'objectiu ni en un sentit ni en un altre. És a dir, és un disbarat jugar un dia així.
Sí, la percepció és que pel que estava passant als carrers de Catalunya, la policia no havia deixat entrar al públic al Camp Nou.
Jo m'he trobat amb dues o tres persones que m'ho han dit, molt gruixut, el que vol. O sigui, que realment els que pretenien... O sigui, no és ni un extrem ni l'altre. O jugues en públic i dones sensació de normalitat, o no jugues. Però aquest entremig, al final, no. Bé,
al final la gent també s'hauria pogut expressar si hagués entrat.
Clar, hauria estat diferent.
Una manifestació.
Hem sentit Valverde i n'hi va haver una altra que la va dir molt grossa, també, després d'aquell partit de la zona mixta.
Doncs sí, perquè surt un dels capitans, en parlàvem abans, havia pujat també a la llotja, Gerard Piqué, com diem, surt a la zona mixta, parla i plora.
Entens que ara mateix hi ha molts aficionats de Catalunya que no entenguin per què heu jugat aquest partit?
Ho puc entendre perfectament.
Per a los que piensan que no es compatible ir a votar en este referéndum y seguir jugando con la selección española, ¿qué mensaje les manda llegar?
Bueno, les manda el mensaje de que cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley, ¿no? Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna...
Està amb els ulls plorosos, Gerard Piqué no pot continuar, li cauen unes llàgrimes, continua cap a aire.
No hi ha ningú acte d'agressió i han tenido que venir la Policía Nacional i la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también os puedo decir que si el míster o cualquier persona de la Junta de la Federación, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018.
Estava tocat, parlant encara de quan jugava a la selecció. M'han explicat que va pujar bastant...
Un gran capità, eh?
Sí.
Un gran capità.
És impressionant.
Pot ser que quan puja a la llotja un quart d'hora abans que arrenqui el partit, a mi m'han dit que puja vestit de carrer, o sigui, que ell no estava vestit amb les botes ja preparat per jugar, Gerard Piqué.
Sí, és veritat. Ell no anava vestit equipat per sortir a jugar, amb la qual cosa jo vaig pensar la impressió que vaig ser d'ell era que massa intenció de jugar no tenia.
I queda clar amb aquestes declaracions també, realment molt, molt afectat. Gerard Piqué. Déu-n'hi-do, quin dia, eh?
Sí?
Tot el que hem recordat després de 6 anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vostè no coneixia ningú d'aquella junta. Jo això ho he llegit, que vostè entra a la junta de Sandro Rosell el 2010 i només coneixia...
És veritat.
El president, no?
El president, sí.
El president Rosell.
El coneixia per relació personal, perquè jo tinc una vella amistat també amb la seva família, amb el seu pare. Però realment sí, quan entro no el coneixia ningú.
I quan li proposa, què? Li fa gràcia de dir, va, vull, m'hi veig, fent de vicepresident institucional.
Bueno, quan m'ho explica, perquè jo hi havia una cosa que tenia clara, que és que no volia saber res del tema financer ni del tema esportiu.
Ah, no?
No.
Per què? Perquè són massa merders.
No, perquè en la meva vida diària estic vinculat al món econòmic i financer i això és com que, bueno, hi havia, en aquell moment van incorporar en Faus que ho feia molt bé, no? Però jo del món del tema gestió econòmica del Barça no m'interessa gens. I del tema esportiu tampoc. És a dir, disfrutar de la part esportiva. Jo, en què podia jo sumar? En quelcom que ningú té ganes de fer. Amb alguna cosa que jo crec que podia fer i que ningú es postula, no? Que és aportar doncs, el tema de la imatge, de les relacions institucionals, de la imatge... I és això.
S'ho va passar bé, aquells anys?
Molt bé.
Sí, eh?
Molt bé.
Excepte aquell dia que ara hem recordat, s'ho va passar bé la resta.
Home, no, hi ha dies de tot, perquè, escolta, vam passar moltes coses, que si el judici del Neymar, que si no sé què, que si declaren-se culpables, que si no... Amb discrepàncies, però en general molt bé, entre aquestes coses i ho tinc a dir, perquè els dos presidents que jo vaig tenir, tant en Sandro Rosell com en Bartomeu, totes aquelles iniciatives que jo vaig proposar mai vaig tenir un no, vull dir que vaig poder treballar amb les mans lliures.
Se sentia còmode en aquelles directives, eh?
Va. Molt còmode.
Perquè ella sí que vostè és un apassionat de Cruyff. De Johan Cruyff. Que la sensació que tenim des de fora és que es volia acabar amb el cruyffisme, no? Li retiren la...
La condició de president d'honor.
Sí, que va haver de tornar l'insígnia, amb el Pep va durar un any o dos i no va acabar de funcionar, no sé si això xocava una mica amb els seus ideals.
El Cruyff és molt senzill. Jo no vinc del món del futbol, jo practicava hockey.
Sí, vostè va jugar a l'Atlètic Terrassa.
Correcte.
Sí, senyor, i a l'hoquei gel, a Puigcerdà, també, del Barça, també. Ah, però Puigcerdà va començar a patinar.
Ah, exacte. Arrel de que sabia patinar, doncs vaig jugar. Llavors, qui a mi em fica dintre de l'est... O sigui, qui, el que m'atrau, perquè jo quan anava a l'escola jugava a hoquei.
Vostè era apassionat del
no, hoquei, jo no jugava a futbol.
Però per tant, herba i patín, li agradaven els dos hoqueis.
No, no, herba i sala. Sala.
La, ah,
hoquei sala és la versió
sí.
Indoor del
hoquei. Sí, del hoquei i herba, sí, sí, que fan llavors, campionats també.
A
l'escola sí,
ara
sí.
Juga a hoquei sala. Llavors, quan ets nano, tu ho saps, els esports formen els que juguen a bàsquet, juguen a bàsquet, els que juguen a futbol són mons diferents. I el futbol a mi no m'havia interessat mai, el Barça sí, perquè sentíem amb el meu ràdio, amb el meu avi, per la ràdio, recordo sentir quan era molt nen, el Barça. Llavors es va donar la circumstància de que quan va arribar el Cruyff, allò va ser tal, absolutament, boom, a tots nivells, inclús ciutadà, esportiu, bàsicament, ciutadà, etc. Va ser tal l'arribada que qui em va portar a dintre del Camp Nou va ser el Cruyff. I clar, viure aquests anys de Cruyff va ser una delícia i llavors ja em vaig quedar enganxadíssim al futbol des de llavors.
Però vostè va notar que hi havia potser aquesta sensació de anticruifista, no sé si dir-ho així o no, però... O sigui, el feeling Pep Sandro no hi va ser-hi mai, no?
No, mai va haver-hi un feeling especial... però bueno, jo no sé com explicar-te, cada un té la seva... Jo hi tinc una excel·lent relació amb en Pep Guardiola, vull dir, i ahir estava en aquella junta i la tinc excel·lent, i la continuo tenint, vull dir, malgrat que ens veiem molt poquet, però una excel·lent relació.
Com veu el club ara des de la distància, ara que han passat uns anys? Amb les doncs, palanques home, econòmiques sobrevivint,
doncs,
no?
No, si ens en sortim de, diguem-ne, de la gestió estricta, que no vull entrar-hi perquè no ho conec i estic distanciat i no ho sé, home, dintre el general, l'òbvia problemàtica econòmica que hi ha, Déu-n'hi-do la il·lusió que és capaç de generar aquest equip, aquest entrenador, Déu-n'hi-do la gestió esportiva des del punt de vista de, amb els recursos que es tenen, la plantilla que tenim a nivell de competitivitat, Déu-n'hi-do des del punt de vista d'això. Des del punt de vista institucional tinc una preocupació sèria.
Sí? Per què?
Sí, bueno, perquè és lògic, jo no... Quan tu del teu club, del club que tu estimes, doncs veus que per sobreviure de moment s'estan... Al final, la paraula palanca en el meu món, en el món econòmic, no existeix. Existeix, doncs, vendre patrimoni, o vendre
actius, no?
Futurs actius, sí, o actius presents, o actius futuribles, no? Llavors, que es tingui que gestionar d'aquesta manera, sense entrar en el debat de quina és la conseqüència, quina és la raó, doncs és preocupant. Des del punt de vista institucional és preocupant. Suposo, igual que de preocupat deu estar el president del Barcelona i la junta directiva, perquè gestionar un club amb aquestes condicions no és... No deu ser gens agradable.
Bueno, ha començat les obres, no? A veure quan el Camp Nou estigui acabat, suposo que això generarà ingressos, però ara mateix fa certa llàstima passar per allà pel Camp Nou.
Sí, però bueno, aquesta setmana he estat jo al Barça-Sevilla a l'estadi. I escolta'm, la il·lusió col·lectiva per veure aquest equip continua intacta, encara que hi capiguem molts menys, però
sí. Aviam si veiem algun dia acabat el Camp Nou, el nou Camp Nou, això també estaria bé, sí. Perquè l'opció de SAT, Societat Anònima Esportiva, la contempla encara el senyor Vilarrubí o no?
Jo mai l'he contemplada, però perquè no m'ha tocat, no? El que sí que veig és veig una greu amenaça en el futur de que un cert model de club com el que hem entès tradicionalment tingui continuïtat si no canvia el marc de joc. És a dir, el Barcelona, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao, em sembla que és l'Osasuna,
sí, sí.
Si continua així no poden competir en termes d'igualtat amb Europa, no poden competir. I llavors, no sé si és el SAT o què exactament, però o canvia el marc o aquests clubs estan condemnats a moure peça.
A canviar d'alguna manera,
a canviar,
no?
D'alguna
que més hi ha l'Aràbia Saudita ara, vull dir que això ha sigut un boom espectacular, tots aquests calés.
Una bogeria.
Molt bé, li agraeixo moltíssim que hagi vingut, senyor Vilarrubí, i que ens hagi recordat una mica com va anar aquell dia infaust per Catalunya, pels catalans, i també pel barcelonisme, tot el que va passar en aquell Barça a Les Palmes de l'1 d'octubre del 2017. He llegit que té un somni. Jo sóc de Sabadell, no sé si ho sap.
La meva família és de Terrassa, eh?
No, però ara ja comença a haver-hi més bon ambient entre Sabadell i Terrassa, no? Aquesta rivalitat és sana. No, però ella sí que li agradaria ser una cosa de Sabadell, que li agradaria ser president No?
Jo m'explicaré.
Que li deia de l'Aeroclub?
Jo soc soci de l'Aeroclub de Sabadell perquè fa molts anys que tinc la llicència de pilot i de tant en tant volo amb avioneta. Però...
No li agradaria ser president, he llegit.
T'explico. Jo quan entro a la Junta del Barça l'any, ja no me recordo quin any va ser, el primer que em van preguntar en un estudi com aquest, no era aquest, era el de Catalunya, era, escolta'm, i vostè vol ser president del Barça? O sigui, jo no vull ser, president, no ho volia ser llavors, ho vull ser ara. I en el cas de l'Aeroclub de Sabadell vull continuar sent soci molts anys.
Val, no president. És que vaig llegir això i dic, home, doncs, si el tenim de president allà a l'Aeroclub de Sabadell...
No sé per què, jo dec tenir cara de voler ser coses.
No, eh? Ja està bé com a president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia?
Sí, això sí. Això sí que vull ser, i si Déu vol, potser encara em torno a presentar.
Ah, molt bé, molt bé. Ah, perquè això és bon halà, això? Li repercuteix en bon halà, o
això,
no?
Això és cultura. La gastronomia catalana forma part de la nostra cultura, del nostre ADN, de la nostra manera de ser. I les pobles i les societats s'expliquen per la seva llengua, per les seves tradicions i per la seva cuina.
Sí, senyor. El pa amb tomàquet, els cargols, els calçots...
Però clar que sí.
Oh, quina meravella. Molt bé. Ara anirem a menjar alguna cosa. Ara m'ha entrat gana. Veus que bé?
Tenim gana de sopar, tu.
Senyor Vilarrubí, moltíssimes gràcies. Això és casa seva, ja ho sap, eh?
És un plaer.
Quan vulgui estar convidat i sort al Barça.
Gràcies.
Adéu. Gràcies, Sape.
De res, bona nit.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és el Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals. Arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les divas que som a l'escenari. Del Tiempo entre costures, el musical. Quin best-seller, l'Ortu de Maria Dueñas. A mi em va encantar.
I també parlarem de La Història Interminable, el musical, que el novembre arriba a Barcelona.
Apunta-t'ho a l'agenda, amiga. Obrim les portes a 1:15, eh?
El divendres 6 d'octubre, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa, sortejarem entrades per la funció d'aquell dia del Tiempo entre costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1. Diràs amb Aleix Pariser. When I passed you in the doorway, well, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go stay.
6 minuts per la mitjanit. Quina magnífica conversa amb Carles Vilarrubí. A vegades va bé aturar una mica el temps i reflexionar sobre el que hem viscut en el passat, que encara continua fent mal, moltes de les coses que es van viure en aquell 1 d'octubre, sobretot als carrers, insisteixo, però amb una mica de temps i de perspectiva prenen més rellevància. Avui, avui l'hem volgut destacar amb l'exvicepresident de l'àrea institucional del Barça, Carles Vilarrubí, a qui li agraïm moltíssim que hagi volgut ser el Tu Diràs, per explicar tot el que va passar al Camp Nou aquell 1 d'octubre del 2017. I ara obrirem tertúlia amb l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
Content de veure't, sí. Pichi.
Jo també.
Jordi Roura. Hola, bona nit, Jordi.
Hola, què tal? Bona nit.
Molt bona nit. Dani Solsona, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, què us ha semblat el cap de setmana? Perquè, clar, el Barça va jugar divendres, ahir vam tenir el Girona-Real Madrid.
Bueno, que el Real Madrid que havia enterrat és el líder de la competició,
sí,
d'entrada, i...
Però amb un punt de sort, eh? Si entren aquelles dues primeres del Girona, ja canvia la història. Que no va tenir un punt de sort, va ser efectiu el Madrid.
Sí, però bueno,
va tenir la pegada.
Va guanyar el camp del líder 0-3. Sí. I ja estava enterrat, no? Ja el Madrid... La setmana anterior a l'Atlètic de Madrid, que no farà res, pum, ja està ahí l'Atlètic de Madrid també.
Però, sí, això del futbol canvia molt, és veritat. Però jo continuo pensant...
No ho dic per res, eh?
Jo continuo pensant que el Madrid patirà.
Bueno, probablement.
Aquesta temporada més del que ahir ens va demostrar
un tilín. Com el Barça petit va guanyar el Sevilla, com el Barça petit va guanyar el Celta, és que no guanyaran 4-0 cada partit, és gran segur.
No. Ara, excepte el Barça que patint, vull dir, el cap de setmana, pobre, pel Girona, ha estat fotut, això. Ha estat fotut, eh? Per on voleu començar, Barça-Sevilla o Girona-Madrid?
Quan va ser el Barça-Sevilla? El divendres. Ja no me'n recordo.
No.
El que vulguis.
Anem pel Girona, que és més recent, després parlarem una mica del Barça. Què et va semblar tu, Roura?
Bueno, jo crec que era un partit que hi havia unes expectatives molt grans, no? Evidentment, el Girona està fent una temporada extraordinària i feia molta il·lusió. A més, hi havia en joc el lideratge, no? I bé, després veus el partit i t'emportes una mica la sensació de que el Madrid sempre és el Madrid, no? Al final, una mica el que comentava l'Àngel, no? Jo crec que el Girona va començar molt i molt bé, podia haver-se adelantat al marcador, però és el que passa, no ho va fer, i després el Madrid el que té, el Madrid no et perdona i sempre està allà, no? Al final van a guanyar, jo crec que al final van guanyar el partit amb més comoditat del que tothom es pensava, no?
Bueno, de tota manera, jo crec que en 10 enfrontaments del Girona amb el Madrid, la majoria es guanya el Madrid. Qui vulgui posar el Girona al servei del Madrid o del Barça s'equivoque. És cert que en un partit puntual pot guanyar i és cert que el Girona està fent una campanya extraordinària i és cert que, bueno, que amb aquesta alegria que juga i amb aquesta confiança que tenen poden arribar a pensar que poden estar a Europa i no patir per el descens. Però clar, arriba un moment que els propis aficionats del Girona ja veien guanyar el Madrid, ja veien que si guanyen aspiraven al títol de Lliga. Aquesta sensació és molt difícil. Els dos grans amb diferència...
Però per això que diu, l'Àngel, no? Per això a mi m'agrada molt el discurs del Mitchell, no? Ell sempre ha dit o sempre està recalcant que al final l'objectiu, estiguin líders o no, l'objectiu encara és la salvació, no? I després tot el que vingui ve per afegir, no? Però jo crec que això de tocar de peus a terra i aquest discurs és al final és el que tenen que portar. No?
Dimecres el vam entrevistar aquí al Tu Diràs per obrir el programa després d'haver guanyat a Villarreal amb remuntada perquè eren líders. I jo li feia una pregunta dimecres, que és que en l'esport tard o d'hora perds. No hi ha ningú que hagi guanyat sempre en el món de l'esport, no? Llavors jo li deia, escolta'm, tant de bo dissabte guanyeu, perquè dissabte era per la gent que ens agrada el Barça o que ens agraden els equips catalans, no? I que hi ha aquesta rivalitat amb el Madrid que sempre vols que perdi o que no li vagin bé les coses, rivalitat sana, que s'entengui, dissabte era un partit important. Però jo li deia, un equip gran, com, si el Girona està creixent i vol ser un equip gran, ha d'acceptar també quan vingui una derrota i aixecar-se, no? Dic, està preparat aquest Girona que ara viu en aquest núvol per quan arribi una derrota, poder acceptar-la, poder tocar la peus a terra i aixecar-se? Per això crec que dissabte, el Cádiz-Girona de dissabte al migdia, segurament és el partit més important que ha tingut el Girona en aquest inici de temporada. Mireu què us dic, per mi, per veure com s'aixeca l'equip. Jo crec que és clau també per saber cap on va aquest Girona, no? D'una ensopegada dir, m'aixeco, com el Madrid, que ha perdut, que ha tingut un mal inici de temporada i quan ha arribat un partit decisiu amb el líder ha dit, aquí està el Madrid. Ja ha guanyat, no?
No, i pot ser, pot ser que si les dues primeres ocasions, una de les dues entre, el partit canvia i el Madrid es veu pressionat, comencen els fantasmes de la passada temporada que el Girona el va papullar i tot el que vulguis. Però, torno a repetir, en 10 ocasions que s'enfrenten, majoritàriament el Madrid guanyarà molts dels partits.
No, i a la llarga, doncs, cada equip es situarà on li toca, no? I tots sabem que tant el Barça com el Madrid, si no hi ha cap cosa o circumstància externa o que passi alguna cosa amb el campionat, doncs tenen que estar a la part de dalt. Veurem l'Atlético de Madrid, però el Girona ha començat molt bé i està jugant molt bé. A mi és un equip que m'agrada jugar i tot s'ha de dir, quan juguen bé i independentment, és que juguen bé independentment de quin jugador juga, que això és el mèrit. O sigui, la diferència entre que jugui un o un altre, doncs no es nota tant com potser es nota amb altres equips. He parlat ja de fa diverses setmanes de dir, hòstia, la marxa d'Oriol Romeu era ostres, se'n va el pivot, el que equilibra, el que fa una feina brutal, va fer la temporada passada, doncs ara